1964 obria portes al carrer Pas de l'estació 15 de la Floresta al restaurant Rancho El Paso. El Gerard i la Maria estrenaven un establiment familiar de cuina tradicional catalana que ha assolit l'èxit i ha caminat fins a l'actualitat fidel a la seva història. A l'espai de Patrimoni Local farem memòria i repassarem la seva trajectòria de la mà d'un dels actuals propietaris, el Josep Maria Gómez. Benvingut.
Moltes gràcies.
Com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu.
I volem saber l'origen realment de la vostra història, del vostre negoci. Què va fer decidir els pares obrir aquest restaurant?
Bueno, el meu pare sempre va ser una persona molt emprenedora, no? I ell treballava en un laboratori farmacèutic, la CIVA, que avui dia és Sandoz, i a les tardes feia de barber a la Floresta. Això és el seu inici, aquest. I a la casa on vaig néixer jo, allà feia de barber, tenia una petita habitació i feia de barber. I el meu pare, doncs, bueno, un bon dia van fer un local al costat i ell va agafar, va posar la barberia. Llavors quedava un local i va fer, bueno, anem a fer aquí una mena de cafeteria, bar... Bueno, va començar així. I es deia El Paso. A l'inici es deia El Paso. Bueno, aquí la gent llavors venia a estiuejar aquella època. La gent... L'hivern quedava amb quatre famílies a Sant Cugat, a la Floresta i a Valldoreix, poca cosa. Llavors va començar així. Aquell any va obrir la cafeteria, bueno, tenia futbolins, la gent venia a fer el vermut, a picar, això, i bueno, llavors va agafar el costadet i va fer com un jardí gran, va comprar una sequoia americana i va fer taules. Llavors aquí va venir el nom del Rancho, i molta gent va associar Rancho amb El Paso, Rancho El Paso, Rancho El Paso, i es va quedar Rancho El Paso. Llavors així va iniciar la cosa, no?
No tenien llavors experiència en el sector?
No, cap ni una. No, cap ni una. Cap ni una.
Doncs va ser molt atrevit, no?
Va ser molt atrevit.
En aquell moment?
Llavors el meu pare continuava treballant en el laboratori farmacèutic, la meva mare es va posar al càrrec, i llavors ella a les tardes continuava fent de barber. Que la barberia ara és una part de la cuina nova, no? Ell tenia sí la seva barberia amb les seves dues cadires i anava fent...
I en quin moment decideix deixar les seves ocupacions originals per dedicar-se al restaurant?
Llavors, quan això va començar a funcionar, llavors el seu jefe de la CIVA era un suís, no? I li va dir, miri, he muntat això i no sé si m'anirà bé o no bé. I com el meu pare era molt treballador i molt emprenedor, aquest senyor li va dir, sí, no tingui por, vostè li anirà bé. I llavors, a partir d'aquí, va arrencar.
Quants anys van passar des que... va començar a posar primer la cafeteria i després a...
Molt poc. Mm-hmm. Al veure que la cosa funcionava. I clar, els estiuejants, doncs a la Floresta venia molta gent a estiuejar. I a Valldoreix també, i a Sant Cugat també hi havia una part. Llavors això el va donar l'empenta, no? Dir, bueno, doncs vinga, vaig a fer alguna cosa nou. Llavors va començar el típic aquella època. Amanida, botifarra, calibades, queixada, conill, pollastre... I aquí va arrencar tot.
I tot allò es va crear al voltant del que era casa vostra?
Exacte. Sí, exacte. Sí.
Sí? Com van ser els orígens? Ja explicaves que el cap del teu pare li deia, no, vostè tranquil,
sí,
que això li funcionarà bé, però els orígens i els principis sempre són complicats.
Molt complicats.
Esforç, sí, sí.
El meu pare, doncs, algun company de la CIVA, doncs, li va ajudar a fer les primeres cartes, a fer valorar els preus del que podia vendre els productes. Aquí hi havia un magatzem al Mengual que li va dir al meu pare, no, porta el que vulguis, em aniràs pagant. O sigui, molta gent en aquell moment el va ajudar.
Uh-huh. I la clientela, parles de molt estiuejant.
Molt estiuejant, clar. Llavors això, el temps va canviar. O sigui, tant la Floresta, Valldoreix com Sant Cugat, va passar de ser estiuejants a viure quasi tot l'any, no? Ciutat dormitori. Llavors, clar, ens va canviar el tipus de feina. Nosaltres abans, doncs la feina era des de Setmana Santa fins octubre, i a l'hivern feies alguns caps de setmana, durant la setmana poca cosa. Llavors, clar, això va fer la volta al revés. Va fer que durant l'any treballaves i a l'estiu és quan et baixava la feina, perquè la gent vivia aquí i llavors marxava fora.
I els florestants se l'han fet seu, el Rancho El Paso?
Una part sí, l'altra part els hi costa. No sabem per què, perquè intentem col·laborar i participar en moltes coses. Però, bueno, saps el que passa als pobles, no?
Que hi ha... Les famílies són les famílies,
exacte,
no?
Exacte.
I escolteu una cosa. M'han explicat que el conill amb allioli
sí.
va ser famós ja
sí.
des del principi.
El meu pare, llavors, aquella època, clar, la Floresta, quan es van acabar estiuejant, venia poca gent. Llavors, el meu pare, aquella època, va posar rètols. I la seva publicitat primera era Rancho El Paso, conill amb allioli, 45 pessetes.
Ostres.
Llavors, això va ser famós. Llavors, aquella època, el meu pare feia la broma, no, quan trucava algú, Rancho El Paso, el rei del conill, mànim. I llavors, inclusive tenim una placa que ens van regalar el meu sogre, que li posava el rei del conejo. Però era l'inici, no?, el que et deia abans. Qui havia de menjar? Pues brasa, pràcticament era brasa. Amanides, esqueixades, la sopa a l'hivern, l'escudella, botifarra, conill, pollastre... Llavors, a partir d'aquí ja vam arrencar. I ha anat evolucionant molt, evidentment.
Uh-huh. I qui s'encarregava llavors de la cuina?
La meva mare. I amb una part el meu pare.
Li agradava al teu pare la cuina? Bueno, estar entre fogons?
Al meu pare li agradava tot, perquè era un tio molt emprenedor i molt treballador. Tot li anava bé.
I la Maria, que dius tu que també s'encarregava?
La Maria sempre ha sigut molt lluitadora. Encara és lluitadora ara. Té 89 anys i és lluitadora encara.
I quins plats feia, llavors?
Aquella època molt famós, a l'hivern, era el pote que feia el meu pare. Era una mena de pote gallego i escudella catalana. Era una barreja. I el pote aquell va funcionar. Llavors, bueno, el conill amb allioli, evidentment, era l'estrella, per dir alguna cosa. I llavors, les costelles, el botifarra, tot això.
I quins eren els vostres proveïdors en aquella època? Has parlat de Mangual,
hi havia gent... Al principi de tot, quan van començar, sí? La meva mare anava a Gràcia a comprar amb el tren. Llavors, al cap d'un temps, va començar a comprar aquí a Sant Cugat. Quan hi havia camps aquí, doncs, comprava les verdures i tot això, els enciams, això aquí al poble. La carn la comprava aquí, el grífol l'havia subministrat el que era tot el tema porc, la vedella anava a Marrubí, al Serra, un senyor que tenia tota la vida, i bueno, i així va iniciar així.
Uh-huh. I les primeres cartes, que també has fet en referència, eren cartes allò reduïdes, molt concretes?
Eren reduïdes, molt concretes, uns preus molt divertits. Jo me'n recordo les primeres que va fer meu pare, de pessetes, cèntims, inclusiu plats de cèntims.
Ostres.
I llavors, aquella època era molt divertit, perquè no és com ara funciona això. Les cartes les havies de fer tu, a màquina d'escriure, evidentment. Llavors anaves a Barcelona, al gremi, i te les havien d'estrellar ells. Si no acceptaven els preus, els veien desfasats, et tornaven a fer la carta de nou i havies d'anar un altre temps a Barcelona, a la plaça Catalunya, no me'n recordo exactament on, però havies d'anar a posar el segell. Llavors, conforme ells te l'autoritzaven. I si no feies menú, em sembla que havies d'oferir entre setmana, no me'n recordo ben bé, no sé si entre el 70 o el 80% els preus dels plats de la carta, si no feies menú. Sí, estava tot molt controlat, dins d'aquella època, que era la cosa complicada, Però no era llibertat com ara, que tu pots posar el preu que vulguis i el que tu vulguis. Havies d'anar al gremi a Barcelona, no me recordo exactament on, i ells t'autoritzaven la carta de preus.
Clar. I per vosaltres, és a dir, pel teu germà, el Guillem i tu, què representava tenir aquest negoci allà a tocar de casa?
Jo l'he mamat tota la vida, un germà també. Jo als 8 anys el meu pare ja em feia fer cafès. Em posava una caixa de cervesa Moritz de fusta, que antigament eren de fusta, perquè no arribava a la cafetera. Eren aquelles que eren com un mànec que tiraves avall.
Sí.
I llavors, me'n recordo que alguna vegada em donava la barbeta i tot, que clar, no arribava. I bueno, als 8 anys jo ja feia ajudava a casa. Sí, sí, i no tinc cap trauma, que consti.
I el teu germà també?
El meu germà després, clar. Ell va agafar una altra època diferent, té 10 anys menys que jo. Llavors, clar, els temps han canviat. Per ell, pels meus pares, per tots.
Jo m'imagino que també va ser el vostre espai o sigui, durant la infantesa, més que per la joventut, durant la infantesa va ser com l'espai de joc, una mica, per vosaltres,
sí,
no?
Sí, sí, el que deia abans és que, clar, és que l'hem viscut sempre, tota la vida, tota la vida.
Tu vas començar fent cafès i el teu germà?
El meu germà va començar ajudant també una mica més endavant, perquè, clar, abans ja havien canviat l'època, no? O sigui, ja... Als 8 anys a treballar estava gest, als 12 també. Però bueno, ja començava a ajudar.
Sí, I quan us hi dediqueu ja en sèrio? Perquè clar, això era molt al principi i era doncs una col·laboració, no?
Bueno, llavors, no podíeu estar. Jo al final vaig decidir que em quedava al negoci, treballant amb els meus pares. Mon germà cap d'un temps va decidir que es quedava. I bueno, mentre visquien els meus pares, doncs, vam viure els meus pares, fèiem doncs, una mica dintre el que ens deixaven fer ells, no? I a la que ens van deixar una mica de lliure, doncs bueno... Tenim una carta molt actualitzada, un producte de temporada, fresc, una carta de vins extraordinària. Clar, hem evolucionat amb els locals i amb tot, en general.
I la Maria ja ha deixat la cuina?
Sí, té 89 anys.
89
encara
anys.
Encara sí que faria, perquè a mi ja li agrada.
segurament.
Encara a vegades ens ve a veure, poso feies... No, no, mama, tu no has de fer res, tu tranquil·la, tu vine a dinar tranquil·la i no...
I com heu fet aquest pas a la cuina, que és una part molt important, és la part bàsica, no?, que és el toc del cuiner, el toc del xef. S'ha notat quan la Maria ho ha deixat o no?
Bueno, a veure, la Maria pues, feia els plats tradicionals d'aquella època. Nosaltres hem evolucionat. Sempre està a la base que ens va deixar ella, evidentment. Llavors, a partir d'aquesta base, nosaltres hem anat progressant i valorant i productes nous i coses noves. Hem introduït molt el peix fresc, que ve cada dia. Clar, ha canviat. El tema ha canviat.
I com ha canviat l'aspecte físic del Rancho El Paso? També s'ha adequat als nous temps? Heu fet reformes dels espais?
Evidentment, això que he dit clar. A veure, el nom de Rancho El Paso, molta gent no li convida a venir. I molta gent, quan ve, clar, es pensa que estem allà a l'oeste, no? Un restaurant mexicà, no? Llavors, quan venen, diuen, hòstia, és això el Rancho? Sí, senyor, és això el Rancho. Hòstia, quan, clar, venen, veuen els locals, veuen el tracte que hi ha, veuen el menjar, el producte i tot, se sorprenen. Però el nom ens té una mica penalitzats, la veritat sigui dita. Per què no l'hem canviat? És molt fàcil. Perquè el meu pare, des del minut 1, va estar legal. Llavors, a l'estar legal, quan van fer les primeres cartes en català, sortia amb nosaltres, quan la Generalitat va actualitzar els navegadors dels cotxes, molta documentació que va fer aquella època, com el meu pare estava donat d'alta, estàvem introduïts aquelles informacions. Llavors hem dit, hosti, canviar el nom ara, també, igual això despista una mica la gent, no? Ja l'hem mantingut així, l'hem mantingut el nom, però que consta que ens penalitza, Molta gent a Sant Cugat, quan venen es sorprenen, evidentment.
Però l'espai... actual ha canviat, heu fet reformes,
la cuina està actualitzada,
li heu donat un altre aire,
tenim dos menjadors de bastanta capacitat, tenim una saleta petita per 10-12, tenim una altra saleta per 6-8 persones, bueno, està molt adaptat. Les taules ara, després de la pandèmia, doncs, vam treure moltes taules perquè la gent se sentís més còmoda, hem anat adaptant doncs, per cada moment que han passat coses.
I la pandèmia ha sigut el pitjor que us ha passat?
Això ha sigut mortal.
I com us ho vau fer?
Bueno, doncs vam haver de tancar, perquè ens van obligar. Vam demanar un ICO i tothom va cobrar. Tots els treballadors, tots els proveïdors, no devem res a ningú. Però clar, va ser molt dur. Vam haver de agafar diners de la nostra bossa. I llavors l'ICO ens va ajudar. Però tothom va cobrar i tothom va aguantar. L'avantatge que vam tenir, que allò és nostre. Si haguéssim tingut que pagar un lloguer, no sé com hagués anat la cosa realment.
Ens hagués canviat
el panorama.
Precisament et volia destacar el fet que al tractar-se d'un negoci familiar, això per vosaltres ha representat un avantatge a l'hora de gestionar-lo.
El ser nostre de propietat, sí, ens ha salvat. En aquest moment ens va salvar la situació.
I ara la clientela, durant aquests anys, que m'imagino que també ha canviat, com és la clientela del Rancho?
És el millor que tenim.
Sí?
El millor que tenim al restaurant Rancho El Paso és els clients. És un afegit que és brutal. És com una família, una gran família, una parròquia, posa-li el nom que vulguis. Però clar, també estem un germà i jo al menjador, que llavors tenim un tracte i un caliu diferent, no? I la gent volem que se sentin com a casa. I jo crec que els clients ho reben, això.
I d'on venen els clients? Són clients de...
Tenim molt client d'aquí, de Sant Cugat, de Floresta, Vall d'Oreig, Mirasol... Llavors tenim de voltants, de Terrassa, Sabadell, Barcelona... Antigament molta gent que venia a fires venia a la muntanya a dinar, no? Llavors tenim una mica de tot arreu. Llavors inclusiu de Madrid, de Bilbao, gent que abans venien a fires i venien dos o tres cops l'any i se'n recorden i de tant. Escolta, Joan Maria, que va... Sí, home, sí, ja me'n recordo. Era l'ambient aquell una mica familiar, parroquial, posa-li com vulguis.
Expliqueu en la vostra web que a casa vostra cuineu amb records.
Sí.
I voleu servir a la clientela bons moments, sabors oblidats i sabors nous. Cuinem les emocions a foc lent i estimem el nostre client.
Exacte, això ho defineix pràcticament tot. Sí, sí, és això.
És una molt bona definició.
Sí, jo crec que amb aquesta definició queda bastant clar la nostra intenció i el nostre projecte, no? Que fins ara s'està complint, o sigui, gràcies a Déu. I els clients, torno a repetir, el millor que té el Rancho són els clients en aquests moments.
I, escolta, aneu per la tercera generació.
Sí, el que passa és que la tercera generació està una mica encallada. O sigui, queda una mica encallada.
Anava a dir, en principi està garantida la continuïtat, sí, per alguns anys més.
Sí, mon germà té 10 anys menys que jo, o sigui que hi ha fusta per estona, eh? Sí, sí.
O sigui que hi ha ranxo per fer. Per arribar a quin aniversari, mira, perquè els heu celebrat tots, des dels 50, sí, 55,
sí,
60...
Sí, i els 25 també vam celebrar, i bueno, el que passa que no va ser tan tronada, no, com ara, però bueno, la idea és continuar. Mai se sap, no?, el que passarà demà, però bueno, el projecte és, de moment, anar fent sempre endavant.
Doncs 60 anys que vam valer una festa que vau celebrar aquest estiu, si no m'equivoco.
Sí, sí, el juliol, sí.
I amb un reconeixement, un agraïment...
Sí, l'Ajuntament es va fer un reconeixement, estem molt contents, van fer una placa, el Sant Cugat Comerç també, i evidentment els nostres clients que van venir tots. Ojalà haguéssim pogut venir tots, però no podíem donar capacitat. A l'Ajuntament es va portar molt bé perquè ens van habilitar una zona d'aparcament, perquè van venir moltíssima gent. És una festa encantadora de records, d'emocions, de molta cosa. Sí, sí.
Doncs les nostres felicitacions.
Moltíssimes
també
gràcies.
Des d'aquí per tota la família i tot l'equip del Rancho El Paso.
Gràcies.
I que persigui per molts més anys.
I que vosaltres ho pugueu veure.
Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.